Al matí, amb Raquel García.
Siento que cada día voy creciendo, cómo pasa el tiempo y que pierde sin dudar. Caigo y poco a poco me levanto al sentir esos abrazos. Solo ellos quedarán. Pienso que esta vida si no hay ganas, que te tiras a la cama, nadie te va a levantar. Corre, levanta.
Estem escoltant la cançó Sale el sol, que el cantant Nil Moliner va publicar després d'explicar que havia patit ansietat durant anys. Aquesta és una de les malalties mentals més conegudes a la nostra societat i tot i això existeix un tabú, uns rumors, uns prejudicis al voltant de les persones que la pateixen. Cal, en ple segle XXI, seguir mirant malament, jutjant i no tractant amb serietat a les persones que pateixen una malaltia mental? Doncs nosaltres pensem que no, i avui volem parlar-ne precisament per això, per trencar tòpics, i per això ens acompanyen a l'estudi la Sheila Santos, que és la coordinadora de la Fundació CERMA. Bon dia, benvinguda. Que et volia preguntar per començar, creus que encara existeixen molts prejudicis entorn la salut mental?
Sí, más de los que deberían existir. Todavía existen bastantes etiquetas, bastante desinformación y bastantes prejuicios todavía.
¿Per qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que falla? ¿Qué no funciona?
Pues no te sabría decir que no funciona. No funciona, yo pienso, sobre todo la desinformación. O sea, porque muchas veces asocian un problema de salud mental con, pues no sé, personas que son diferentes, que no pueden tener una relación normal, un poco te excluyen, ¿no? O sea, yo soy coordinadora ahora de la Fundación CERMA, pero estuve participando del programa de CERMA por una depresión, con mucha medicación, estuve, pues... Llegué a estar incluso ingresada en el psiquiátrico por temas de depresión exclusivamente. Y además es un tema que hoy en día en la sociedad está muy extendido, la depresión. Y yo noté, pues como que, claro, cuando entras en un bucle eres tú mismo también el que te empiezas a aislar, ¿no? Y la gente te va dando un poco de lado. Pero muy bien también porque no entienden. O sea, te han visto en una situación normal, te han visto hacer una vida bien. Yo he sido una persona que ha ido a la universidad, que he estudiado, que he tenido mi día a día, mis amistades, he salido. Y claro, cuando tienes, por desgracia, una depresión grande, la gente que está a tu alrededor no entiende muy bien por qué actúas como actúas, no entiende muy bien por qué a veces tratas a las personas como las tratas, y se van alejando poco a poco. O sea, en vez de informarse un poco de, bueno, mira, esta persona está pasando por una situación difícil, Y actúa así por esto, ¿no? Y yo pienso que un poco la desinformación es lo que te hace que te vayan aislando.
Parlem també doncs, amb el Ricard Tolosa, president de Salut Mental Sabadell. Bon dia i benvingut.
Gràcies.
Per començar i posar una mica de context també, què és el que considerem o quines són les malalties mentals més comuns?
La que deia la companya és una de les més esteses en diversos graus. N'hi ha algunes que, com parlem per exemple de depressió major, és una circumstància doncs molt insalvable. Gent doncs que ha tingut uns currículums acadèmics i professionals brillantíssims, vull dir, quan cau amb això és com dir la nit i el dia. Ahir era capaç de fer no sé què, vull dir, de fer-te un càlcul fantàstic i avui sóc incapaç d'aixecar-me del llit. Després hi ve l'esquizofrènia, el que és la confusió o la paraula esquizofrènia té una etimologia, però dintre d'això hi ha... Cada persona, vull dir, té una marca digital, o sigui, quan fa l'empremta del dit, això ens identifica, i cada esquizofrènia és diferent. No és el mateix l'esquizofrènia del senyor Joan que del senyor Pere o la senyora Maria. completament distinta. Llavors també tenim els trastorns bipolars, del que el meu company em podrà fer 5 cèntims.
Doncs anem a parlar també amb el Víctor, que és usuari de Salut Mental Sabadell, afectat de trastorn bipolar. Bon dia.
Bon dia.
Benvingut.
Bon dia.
I també ens acompanya la Bàrbara Victòria Ferreira, que és usuària de la Fundació Cerma i és afectada d'esquizofrènia. Bon dia.
Bon dia.
I benvinguda. Expliqueu-nos primer de tot el vostre cas, no?, particular, quan us van detectar la malaltia i com l'heu viscuda.
Bueno, en mi caso no la tengo totalmente diagnosticada, es algo que me lo están mirando, pero tengo, bueno, todo empezó con una depresión. Uh-huh. Y a consecuencia de eso, bueno, tuve un giro muy grande en mi vida que me llevó a recurrir a las drogas. Y por ello se me ha desencadenado una especie de esquizofrenia. No la tengo diagnosticada aún, pero ha sido por eso.
Uh-huh. ¿Es habitual en el vostre cas, des de Cerma, detecteu que hi ha molts usuaris que això, el consum de certes substàncies, també fan de detonant d'aquestes malalties mentals?
Sí, és habitual. Cuando entran en un bucle de drogodependencias, y no solo por eso, sino porque hay cosas a veces que la medicina no puede explicar. En este caso, por ejemplo, claro, hay cosas puntuales que no te saben decir bien qué tipo de enfermedad es, ¿no? Y a veces el estar en el mundo de las drogas confunde mucho la mente a las personas. Yo he visto personas muy mal del mundo de las drogas que han derivado en enfermedades mentales, o simplemente que era algo puntual por el consumo de droga, y luego gente que ha dejado el tema de la droga y no tenía ninguna enfermedad mental. O sea, es que el mundo de la mente es muy difícil, es muy complicado. O sea, hay personas que han consumido drogas durante mucho tiempo y el hecho de consumir le ha hecho que tenga pues episodios o algunos comportamientos que pueden parecer alguna enfermedad mental que luego no ha sido. Entonces, cuando ella dice tengo una esquizofrenia que todavía me lo están mirando, ¿no?, es porque, claro, por el estilo de vida, por las circunstancias, se viven ciertas cosas que se pueden asemejar a una enfermedad mental, y todo eso, el problema de las drogas también lo
agrava, lo agrava, ¿no? A veces lo enmascara. ¿Cómo te ha cambiado por eso la vida también? El hecho de poder ir y ser atendida, ¿no?, en Cerma. ¿Cómo te ayudan?
Pues me ayuda mucho, sobre todo porque me muestra las herramientas para poder lidiar con la enfermedad. Y la verdad es que estoy notando cambios grandísimos. Uh-huh. Y no sé, estoy muy muy contenta de poder estar ahí. El centro me está ayudando bastante.
En tu caso, Víctor, explícanos tu trastorno, ¿no?, tu bipolaridad, cómo la detectaron, qué lo desencadenó y también pues cómo es tu día a día.
Doncs, bé, jo treballava de nit en una impremta i anava a prima també, a preu, si feies molta producció, feies una quantitat de prima. A més producció, més prima. I no hi arribava mai als topes de producció que volia l'empresa, afegit a un torn de nit, doncs això em va afectar i em vaig caure en un trastorn bipolar. També tinc alguna cosa de depressió, d'obsessions. Uh-huh. I mira, és aquest el meu cas.
I com afecten aquestes malalties, no?, a la teva qualitat de vida, no?, al teu entorn, com ha canviat?
Doncs, bueno, jo al principi pues tenia por a sortir de casa, tenia problemes de que em veiessi la gent i no sé com dir-t'ho, m'estic quedant en blanc.
Que tenies por de sortir de casa, suposo, de que et jutgessin,
sí,
no? Perquè,
sí,
clar, el canvi haurà estat molt gran.
Els canvis de clima, canvi de temps m'afectava molt. Em posava a plorar quan venia la primavera. Només volia estar al llit. Al principi va ser molt durs abans de diagnosticar-me aquesta malaltia. Després em van diagnosticar i em vaig posar més bé. I ara estic prou bé. Estic...
Prens medicació, suposo,
sí, medicació, no? Vaig al psiquiatre.
Com t'ajuda?
Bé, ara estic normalitzat. Vaig a un salut mental Sabadell, que se'n diu, normalment se'n diu la Xampa. Hi ha activitats allà que es pot fer a la Xampa. I estic amb un agent recollit allà, xerrem i estem molt bé allà.
Ricard, quanta gent doncs acolliu a salut mental, no? I explica'ns una mica aquestes activitats que ara ens explicava el Víctor, que suposo que també els ajuda a fer front, no?, a la seva malaltia, a sentir-se més acompanyats, a sentir-se fins i tot útils.
La nostra funció, sobretot a la Xamba, perquè salut mental és més que la Xamba, tenim una part d'atenció a les famílies, una part d'atenció psicològica als usuaris i una part que és el club. Clar, el club és el que és predominant, ocupa pràcticament tot l'espai. A més, hi ha moltes activitats que són allà dintre i activitats que són a fora. Aquestes activitats per què són? Doncs són perquè no estiguin a casa. Són perquè es trobin amb algú en allà i facin el pas aquest, el que diu el Víctor, que no volia sortir de casa
per lluitar contra l'aïllament, no, Ricard?
Exactament.
Víctor? Sí.
Això és molt important, això és sí. El primer pas, suposo, no?
Et diré que fa 3 setmanes, un dissabte, jo volia anar a veure la pel·lícula Mula del Clint Eastwood i vaig anar i vaig tenir la sort de no anar-hi, de no trobar-me sol en el cine, perquè em vaig trobar amb el Víctor i ell em va deixar seure al seu costat. Sí. És a dir, que qualsevol altre ciutadà que podia haver segut al meu costat, doncs seria un ciutadà normal, però jo sé que el Víctor té una patologia, però que la té controlada, i que jo, doncs, estic molt content de seure'm al seu costat i després, doncs, què et va semblar la pel·lícula? És a dir, ell i jo vam coincidir en una situació i doncs jo vull creure que les activitats que fem allà a la Xamba serveixen, doncs, perquè la gent surti de casa, vingui allà, es coneguin, es relacionin, i la xarxa que et pugui faltar de família perquè estan treballant o perquè no en tens, doncs en allà per dir-te que una de les coses que nosaltres fèiem era cuina. La cuina estava concebuda d'una manera que fèiem la cuina a la tarda, de les 3 a les 5, el dimecres i el dijous. Un dia s'anava a comprar i es començava a fer alguna cosa. Sí. Ara ho hem canviat i ara ho fem al migdia. El primer dia es va comprar i no es cuina res. El segon dia es cuina i se senten tots a menjar-se el que han cuinat perquè abans s'ho duien amb un tàper a casa. Què passa? Que amb algú, per exemple, jo suposo que si els 5 que estem aquí un dia ens trobéssim per dinar junts, doncs sortiríem una miqueta més amics i amb una miqueta més de vincle. Aquesta és la idea de lo que ha de ser un club social.
Ara no tinc por de sortir de casa, perquè abans pensava, bueno, si surto tota l'hora pensaran que tinc una malaltia o que preguntaran, què diran, però ara no tinc aquesta por a dir què pensar, què diran, sinó vaig lliurement, vaig al cinema, vaig a comprar, passejo pel meu barri i els diumenges, pues, a vegades vaig a la Rambla, que a vegades abans tenia por anar-hi a la Rambla perquè preguntessin si què passa, Víctor, perquè estàs sol o aquest tipus de coses.
També us volia demanar, perquè volíem també parlar de l'estigma, no?, dels prejudicis. Vosaltres us heu sentit jutjats a vegades pel vostre entorn, per la família, pels amics, pels veïns, pels companys de feina, a vegades amb intenció o a vegades per desconeixement?
En el meu cas no m'he sentit discriminat o apartat per aquesta malaltia, perquè ja he estat acollit a casa els meus pares, i quan dones confiança a la gent, primer no dius que tens tal malaltia, sinó vas donant confiança a la gent i després d'això ho vas dient a la gent i la gent et va entenent, però mica en mica. Això, primer has d'acceptar la teva malaltia i després mica en mica vas lluitant contra aquesta malaltia i vas coneixent a la gent i ho vas dient. I la gent et va acceptant, més o menys et va acceptant.
En el teu cas, explica'ns.
En mi caso, a mi me costó bastante aceptar que estaba enferma o que no lo estaba pasando bien. Y por parte de mi familia y de mi alrededor, o sea, sentía que ellos me querían ayudar, pero yo sentía, por tener esta esquizofrenia, sentía miedo de que todo lo que iba a decir me perjudicase. O sea, era cosa mía, en verdad, era cosa de la enfermedad, pero eso, sentía ese miedo de que no me entendieran, de que malinterpretaran todo lo que yo iba a decir, porque al ser, digamos así, etiquetada de esquizofrénica, pues la gente, no sé, digamos que puede tener un prepensamiento de ti y de lo que haces y de lo que puedes decir. Entonces yo tenía ese miedo.
La gent va amagant la seva malaltia i conforme vas dient tu, la gent ho va dient, i sempre hi ha un familiar, un amic que ha passat per aquesta malaltia, que són moltes malalties dintre de la salut mental.
O sigui que vols dir, Víctor, que quan tu has explicat i has expressat el que tu paties, sí, moltes vegades t'has adonat que després hi havia gent que també t'explicava el seu cas, no?
O esquizofrènia, vegades... o depressió. Depressió és molt comú, per exemple.
Això és molt fort, perquè vol dir que vivim moltes vegades amagant les nostres malalties, no?
Sí, segons l'OMS, estem un de cada quatre persones tindrà una malaltia mental al llarg de la seva vida, i és molt fort.
El tema de l'estigma té una definició de que se suposa que la és una persona que té unes pautes de comportament que no són acceptables per la comunitat en la que està. És a dir, que una persona, doncs, que reaccionaria d'una manera, no sé, doncs vas en un lloc i vas, compres alguna cosa i vas a pagar i resulta, doncs, que vas i ho pagues, doncs, amb monedetes i tal. Això ja és una cosa que et miren a la cara i ve una persona extravagant, per dir-ho d'alguna forma, eh? Aleshores dius, bueno, però és que també hi ha altra gent que no té cap tipus de diagnòstic i que té uns comportaments estranys, és a dir, que si...
Sí, que sembla que tot el que se surt de la normalitat ja, no?, crea, doncs, aquesta arrencança, no?, aquesta diferència, aquest judici, no? No sé si vosaltres, doncs, també us heu sentit cohibits, marginats a vegades, no?, per dir, doncs, mira, doncs, vaig a teràpia, vaig al psicòleg, vaig al psiquiatre, o també heu preferit a vegades, doncs, no explicar-ho.
Yo, por mi parte, sí he preferido no explicarlo, sobre todo por eso, por miedo a que iban a pensar de mí, y también porque, como dije antes, no aceptaba que estaba enferma y que necesitaba ayuda.
Clar, no sé si, doncs, heu notat a les vostres entitats que ha crescut, doncs, el nombre d'usuaris amb aquest tipus de malalties, si creieu que cada cop hi ha més gent, doncs, amb problemes de salut mental, o no?
Mira, dir-te que creixen o no creixen no ho sabem, perquè evidentment l'estigma fa que inclús la mateixa família amagui a grups familiars, és a dir, per exemple, pare, mare, fill, tenen una concepció de la cosa, però els tiets, les iaies i tal, a lo millor no saben que existeix un diagnòstic, perquè costa, perquè és així, no? Aleshores, del que es tracta és de, a veure, primer que tot, però hi ha molta gent que inclús en aquests moments es pot pensar que la malaltia mental s'encomana, és a dir, que per tenir contacte amb una persona, del que abans en dèiem un boig, pues si tu vas amb un boig t'hi tornaràs. Això hi ha gent que s'ho pensa, és com
de
si
veritat,
es pogués encomanar
a dia d'avui, sí?
I jo et diria que Veure, tu, per exemple, jo podria tenir el SIDA i tu a lo millor podries tenir una certa prevenció, però és clar, si tu i jo no ens intercanviem xeringuetes ni coses d'aquestes, no passarà res. Jo estaré aquí i tu estaràs allà i tant amics, d'aquí un any tornarem a estar, i jo amb lo meu i tu amb lo teu. Però qui sap què és això? Qui se'n preocupa de saber com funciona la malaltia mental? La gent no té interès perquè té molta feina, i doncs, hi ha el Sálvame, la Sexta, no sé què, i estem super ocupats, però dir, vaig enterar-me de què és el que li passa en el meu amic, quanta gent si esforça? No t'ho sabria dir.
I quin paper juguen llavors les administracions, les institucions dins d'aquest tema, no? D'aquest àmbit, per lluitar, per fer front a aquesta marginació, no? Per donar doncs tota aquesta informació necessària per les famílies, per la gent, no? Per trencar doncs tots aquests estigmes i tenir doncs més recursos per abordar i per enfrontar-nos a vegades doncs a determinades situacions.
Falten recursos, falten molts recursos. El taulí estan desbordats. Falten, per exemple, psicòlegs. La planta d'aguts doncs es veu desbordada. Falten molts recursos, molta gent.
Nosotros es que en la fundación nuestra lo que no estamos específicamente con personas de salud mental. O sea, nosotros somos una fundación que tratamos problemas de drogodependencia, de exclusión social, gente que vive en la calle, gente que pues por temas también de cuando vino la crisis se quedó sin trabajo y bueno, empezó un bucle y no tienen dónde ir. Entonces tenemos casas de acogida que tratamos diferentes problemas de todo tipo, ¿no?
Y que intenteu fer aquesta inserció després, ¿no?
Sí, inserció sociolaboral, social, sí. Entonces, pero sí que hemos visto que claro, en los últimos 20 años ha incrementado muchísimo los temas de salud mental. Antes había muchos problemas con drogodependencia, de todo lo que venía de los años 80, pero ahora últimamente lo que vemos mucho también es problemas mentales. Y problemas sobre todo de depresión, esquizofrenia, lo que ha comentado el compañero. Antes habíais comentado del tema familiar y la depresión y cómo... Yo pienso que a veces también la familia no sabe cómo afrontar cuando tienes un problema, ¿no? Entonces intentan tener toda la buena intención del mundo, pero a veces te están más estigmatizando ellos que ayudándote. Porque a veces cuando una persona tiene una depresión hay que entender que no se quiere levantar de la cama, que no quiere vivir, que no encuentra sentido a su vida, que ha perdido el rumbo, que no quiere nada, ¿no? Y a veces nuestra propia familia está acostumbrada a vernos en un ritmo y no entienden por qué estás así, ¿no?
No lo aceptan, no lo porque aceptan. Els costa, ¿no? No lo acaban de entender.
O a veces te pueden llegar a acusar de que te falta esfuerzo, o esfuérzate más, o sal y búscate un trabajo, o hay gente que ha perdido su trabajo y entra en una depresión porque tiene una edad y no tiene trabajo. Y claro, a veces por parte de la familia, por querer hacerte un bien, te empujan como a decirte, pues no, te tienes que esforzar más.
Te presionan más, ¿no?
Y claro, la depresión para eso es muy mala, porque no es que tú no te quieras esforzar.
Es que no
pots. No puedes. Es que necesitas ayuda para que te ayuden a esforzarte.
¿Y cómo lo hauríem de fer? Com ens hauríem de...
A veure, hi ha una cosa que m'ha semblat molt interessant per continuar amb això. A veure, què passa? Que tu, per exemple, tens un fill, té 17 anys i té un problema de tipus de salut mental. Val. Tu pots portar-lo al metge, acompanyar-lo. El dia que faci 18 anys i el teu fill digui no entris papa, no entris mama, tu et quedaràs fora. Tu, quan et dius, què li passa? Perquè un diagnòstic, com ella diu, m'ho estan mirant, perquè fins que no s'estableix un diagnòstic poden passar 2, 3, 4 anys fins que algú diu no, és que fijo, què és esto? Clar, mentrestant tothom està en angoixa, no sé si no es diu per veure si solucionem el problema mentrestant o per anar-nos fent a la idea, no? Escolta, bueno, és que estàs... Tens la grip. Bueno, no és la grip, és que tens el pulmó tocat. No, és que tens un càncer, no? I allò t'ho van introduint poc a poc fins que dius, perquè és que el millor, què passa? Que no podríem assumir la veritat de cop. Llavors, què passa? Que la família, en els casos en què es produeix amb una persona adulta, és molt necessària, però se l'ha de deixar ajudar. I esclar, què passa? Que la gent no ho sap, no entén Què és el que passa? Per què no ha vist l'informe mèdic? Perquè dius, no, mira, és que t'han sortit els glòbuls blancs així i els altres. És que tu, com a familiar, si és major d'edat, tu no tens cap dret a saber allò. Si no és que tens una bona entente amb l'afectat i ell consenteix que tu hi vagis. Però si no, doncs, què passa? Que la família pateix. I pateix horrors i continuarà patint fins que es morin. Nosaltres lo que sí fem és dir, hem creat el que se'n diu el grup d'ajuda mútua de familiars, i aleshores ens trobem i ens expliquem i anem contrastant opinions i experiències. Problemàtica, és que a mi em passa això, espera't fulanito, que ara t'ho expliquem, perquè a mi també em passa i al meu fill també li passa i tal.
I suposo que això ajuda, no?, compartir totes aquestes experiències, aquestes pors, aquests neguits.
Bueno, jo et diré que la gent que ve als grups d'ajuda mútua, que ens trobem cada 15 dies a Can Balsac, diuen, estic desitjant que arribi el dia per venir, perquè aquí em consolen, no em curen res, no m'arreglen res,
però m'escolten i no em jutgen, no?
No em jutgen i m'ajuden a entendre què és el que li està passant al meu familiar.
Que també la família tiene que aprender a entender lo que pasa y cómo actuar frente a eso, porque a veces una buena intención puede no ayudar a la persona que no está bien. Entonces la familia también es muy importante que tenga ayuda.
I com se'ns va acabant el temps, com ho hauríem de fer? La resta de la societat, com us hauríem d'ajudar, acompanyar, entendre?
Primer que tot, relacionar-nos. Relacionar-nos amb gent que tingui la mateixa problemàtica. Dir que ja que se suposa que ara ens relacionarem o confluirem amb segons quina gent en votar un determinat partit perquè faci unes determinades coses, no? Doncs tots els que tenim problemes d'aquest tipus, que aquí a Sabadell estem sectoritzats perquè hi ha els que s'ocupen dels bipolars, els que s'ocupen del TDA, els que s'ocupen de tals, això és una certa fragmentació, però en realitat tot és el mateix.
I llavors,
si les famílies prenguessin consciència del nombre que són només i dirien, i no ens mereixem aquí a Sabadell, per exemple, començar a tenir una unitat de subaguts en comptes de que ens envien a Terrassa o ens envien a Sant Boi, i no ens mereixeríem aquí a Sabadell amb 200,000+ habitants, més comptant Barberà, Cerdanyola, que aquí
tota
hi hagués una residència específica, perquè quan una persona doncs, que arriba als 60 i molts no el pots posar en una residència corrent perquè ja no estarà a gust, no? No ens mereixeríem començar-ho a endegar això, perquè és clar, això no s'aturarà. Continuaran naixent persones, continuaran morint persones i continuaran sortint persones amb malaltia mental. Desgraciadament
és la realitat, és la realitat, i llavors doncs hem de preparar-nos, no, per aquesta situació i per intentar doncs, com dèiem al principi, no tenir aquests recursos per donar tots aquests espais, aquests equipaments, no, que necessiten els usuaris.
I per part de les persones de la societat, pues la inclusió, o sea, tratar-los com igual, no com diferent. O sea, vale, sí, son personas que están pasando una situación o que tienen una situación que no es igual que la tuya, pero no verlos como unos pobrecitos, que son menos, ni que pobrecita esta persona que tiene un problema mental, no. O sea, verlos como una persona de igual a igual, que pueden tener las mismas conversaciones, los mismos gustos, les gusta ir al cine, les gusta pasear, les gusta salir al sol, les gusta ir a la playa. Entonces, que la sociedad lo normalice, que se quite lo que él comentaba muy bien, no se va a pegar una enfermedad mental, ni te van a, no sé, o sea, que por parte de la sociedad se empiece a quitar esos prejuicios y haya inclusión.
I fer campanyes de difusió, no? Programes ara penso per exemple en l'Hospital de Taulí, no? Que va crear el programa de prevenció d'aquestes malalties entre els joves amb el Manlleu, no? Amb la pàgina aquesta que també ofereix una informació molt necessària i suposo que també ajuda a trencar tòpics, no? Mica en mica doncs, intentem doncs, anar avançant. En el vostre cas, Víctor i Bàrbara, vosaltres què demanaríeu?
Em sembla que ja s'ha dit aquí inclusió, que ens escoltessin més i que no hi haguessi tants tabús, perquè són unes malalties molt normalitzades, que tothom pot caure en una malaltia d'aquest tipus.
I deixar de culpabilitzar, no?, el malalt, sí. Moltes vegades.
Sí, lo que ha dicho mi compañera, más inclusión y que no no nos juzguen por tener una enfermedad mental.
Això és bàsic, no? També expliqueu-nos, per si hi ha famílies que ens escolten, no? Amb quins programes, què han de fer, no? Si es volen apuntar, si volen venir a aquestes reunions que feu, com us troben, com els podeu ajudar, no? En aquest sentit.
Nosotros, nuestra fundación está aquí, bueno, tenemos casas de acogida en Sabadell y también en Cartagena, porque a veces cuando vienen personas con problemas de drogodependencia y de necesitan ayuda fuera de su entorno familiar, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros aquí en Sabadell, en la calle Calders, tenemos nuestras oficinas, y lo que hacemos básicamente es, a veces somos el último recurso para las familias, ¿no? Porque las personas que suelen venir a nuestros centros son personas que ya en su día a día no tienen unos hábitos, ya no tienen una rutina. Entonces lo que nosotros ayudamos básicamente en CERMA, al vivir allí en nuestras casas con una persona responsable en cada casa, es hábitos, porque hay mucha gente que por el tema de depresión, sobre todo por temas de drogodependencia, han ido dejándose y han perdido los hábitos básicos de levantarse por la mañana, de lo que es una ducha, de lo que es un trabajo. Entonces nosotros podemos ayudar a eso, ¿no? Que la persona vuelva a querer ilusionarse por la vida, que vuelva a querer vivir, que diga, mira, yo puedo, porque otras personas han podido, otras personas que han pasado por el centro, y básicamente ir cogiendo esos hábitos, ¿no? De tener que levantarte por la mañana, hay que hacer una vida normal, hay que trabajar unas horas, hay que hacer la comida, hay que ducharse, hay que... Y tú puedes, ¿no? Entonces, si otras personas pueden, tú puedes. Y nosotros les ayudamos a eso, ¿no? A volver a ilusionarse, a creer en ellos mismos y a que hay una oportunidad para salir.
Doncs ajudar-los, no? A trobar doncs aquesta força, no? Aquests hàbits que deies tan necessaris per després doncs a començar doncs a fer i a normalitzar la seva vida. Ricard, vols afegir alguna cosa?
Bé, nosaltres ja al mes de març ha fet 25 anys que existim. Abans estàvem aquí al centre, al carrer Borriana, i ara estem en el carrer Leonardo da Vinci número 81, davant del Parc Central. La línia número 2 et deixa a 40 metres de la nostra entrada. El nostre telèfon és el 93 727 4840, i ens poden trucar per qualsevol tipus de consultes, i a lo millor no la podem resoldre, però sí que li podem donar una pista per a on. I jo insisteixo molt amb el tema dels familiars, que s'avinguin a participar en grups d'ajuda mútua, perquè d'aquesta manera es trauran molta angoixa de sobre, aprendran d'experiències d'altres que ja hi hem passat, perquè no és el mateix quan tu fa 2 anys que estàs lidiant amb el tema que quan ja en portes 10. Ja has passat tota una sèrie de cursos, vas acostant-te doncs a la matrícula cum laude de com no reaccionar davant d'un problema, d'una crisi psicòtica, i com no dir o com no exigir i com aconseguir que t'entenguin, col·laborin i tenir un pont de diàleg que no es trenqui.
Doncs moltíssimes gràcies a tots quatre per passar pels estudis de Ràdio Sabadell, per explicar la vostra experiència també, i per intentar doncs picar pedra i trencar alguns d'aquests mites i de prejudicis. Encara ens queda molta feina, però aquí cada 15 dies és el que intentem fer des de Ràdio Sabadell. Moltíssimes gràcies i bon dia.
Gràcies, bon dia.